Cope Vinaros.
101.6 FM.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Molt bona tarda, el saludo a un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaros. Una setmana més, un divendres més, i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i com sempre, acompanyats per Poli Hernández aquí al control, els donem la benvinguda en aquest, pràcticament, darrer cap de setmana de temps litúrgic ordinari, perquè estem a les portes de començar aquest temps especial anomenat, en este cas, la Quaresma. El proper dimecres, si Déu vol, celebrarem amb la imposició de la cendra aquest ritus quaresmal que iniciarà 40 dies preparant-nos a tots, esperem, cap a la festa de la Pasqua. Però anem a fer un repàs de les diferents notícies que certament n'hem tingut aquests dies, no? Com, per exemple, aquesta tercera jornada interparroquial. Les parròquies de la comarca del Baix Camp, del Bisbat de Tortosa, servides per mossèn Jordi Salvador, van celebrar una nova jornada sobre com desbloquejar-les per tal de passar del manteniment a la missió. La jornada va tenir lloc el matí del dissabte 11 de febrer a la sala polivalent de Pratdip, i la idea era parlar i debatre sobre el poder de l'Esperit Sant, no des del punt de vista teòric o teològic, sinó de l'experiència personal i real d'omplir-se de l'amor de Déu a través de l'Esperit Sant d'una manera tan transformadora que realment marqui aquesta diferència. El fet és que els líders i els servidors necessiten experimentar aquest poder. La jornada va ser, com sempre, una jornada de pregària. Després va tenir lloc una breu xerrada sobre aquest poder de l'Esperit Sant, a càrrec de mossèn Jordi Salvador, per passar a debatre algunes qüestions en grup. En acabar, després d'una pausa per fer el cafè, es va oferir als assistents la possibilitat de pregar per ells, tot demanant que fossin plens de l'Esperit Sant. En acabar aquesta jornada, van convidar a tots els assistents a participar a l'última jornada conclusiva que tindrà lloc al març a l'Hospitalet de l'Infant. Una jornada, per tant, per a anar, en aquest cas, doncs, animant aquesta comunitat parroquial o aquestes comunitats parroquials de la zona més al nord del nostre bisbat. També ha que dir que ho explicarem ara, i ens ho explicarà en més en concret mossèn Jordi, del qual ara parlarem, hi van ser presents una delegació d'aquí de Tortosa a Lourdes per a preparar la futura peregrinació diocesana, que si Déu vol, aquest any es celebrarà al mes de juny. I certament, encara que sembla mentida, alguns pobles dels ports del nostre bisbat continuen celebrant la festa de Sant Antoni, igual com se van acabar de celebrar la festa de Santa Agres i de Sant Blai, que algunes, degut a tanta festa, s'han continuat celebrant més enllà del que la data hi marca. Però bé, l'important és compartir aquesta festa amb molta joia i amb molta celebració. El passat dia 11 de febrer celebràvem una de les festes marianes de més renom dins del calendari litúrgic, que és la festa de la Mare de Déu de Lourdes. I és que aquesta festa, possiblement per la proximitat que tenim en la localitat de Lourdes, o possiblement també per la devoció que tants i tants de pelegrins que participen any rere any, o pel seu compte, en les diferents peregrinacions diocesanes o no, o a nivell particular, doncs fa de que sigui una festa més que estimada. Més que estimada i volguda pràcticament per tota la regió d'Europa i, evidentment, mundial. Però com estem parlant en la nostra diòcesi, i, evidentment, pues, estem parlant de la diòcesi de Tortosa i també de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que s'encarrega de dinamitzar aquesta festa, la festa de la Mare de Déu de Lourdes, i com també la devoció en aquesta devoció mariana, es dona vida en el nostre bisbat. Mossèn Jordi Centelles n'és el conciliari de l'Hospitalitat de Lourdes. Mossèn Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Mossèn Jordi, el passat dia 11, crec que estava a Lourdes, no?
Efectivament, amb el senyor president, la vicepresidenta i uns quants peregrins vam anar a les jornades que ja per normat se tenen estos dies propers a l'11 de febrer per a estar el dia de la festivitat de l'11 celebrant l'Eucaristia.
Certament que en el WhatsApp dels mossens, en el grup de WhatsApp, quan mossèn Jordi va ficar des de Lourdes, no? Ens va recordar que era la Mare de Lourdes, jo vaig dir, quina enveja, no? Quina sana enveja està el dia de la Mare de Déu de Lourdes al lloc, evidentment, que hi toca, que és el Santuari de Lourdes. Com se viu aquesta festa el dia 11 de febrer a Lourdes, mossèn Jordi?
Allí s'anomenen jornades de febrer, perquè consisteix en el següent, és una... A la diòcesi, nosaltres a la nostra diòcesi de Tortosa, fem un planning dels actes quan anéssim a Lourdes en peregrinació. Llavors, aquests dies, que coincidia 8, 9, 10 i 11, són unes reunions que parlem sobre el tema pastoral. Se concreten tots els actes que més o menys ja les tenim organitzades, però ho acabem de concretar per si algun acte han tingut que canviar de lloc per altres peregrinacions o el que sigui. És més, són jornades de formació.
Parlem, no?, d'aquesta peregrinació que certament, com vostè diu, va anar, no?, a preparar a Lourdes. Expliquem-nos, no?, en què consistirà la propera peregrinació a Lourdes, perquè, clar, ara parlarem de la festa del diumenge, que això és un altre tema, perquè si vostè ha estat a Lourdes, com vostè molt bé ha dit, no?, és per a conèixer quin és el lema, no?, que sempre acull a totes les peregrinacions de les diòcesis del món, no?, i quines són les directrius que des del santuari han marcat.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, són els directius, perquè, claro, a poc hem anat pues, passant d'anar en pandèmia a estar sense pandèmia, encara hi ha algun acte que no es pot fer-se, com són les piscines, és a dir, el remullar-se a la piscina, es fa un acte amb l'aigua, però no anar a la piscina, que és el que molts malalts també desitgen i tot això. Però, bueno, ja dins del que cap entrem dintre de la normalitat de les peregrinacions.
Quin és el lema que d'alguna manera se proposa des de Lourdes?
Sí, aquest any el lema seria és aneu a dir als sacerdots que construeixin aquí una capella. És una de les primeres normes que la Mare de Déu li va dir a Bernadet per a que li digués al capellà de Lourdes que allí on van trobar l'aigua es construís una capella de pregària.
I que, evidentment, pues, ho tenen més que ben preparat, no? En Lourdes, no perdem detall, d'aquestes coses, de que quan arriba, en este cas, una peregrinació, tot fent, no? En definitiva, pues, el pla pastoral actua, no? Anem a parlar ara del proper diumenge, perquè certament de que la festa de la Mare de Lourdes va ser el passat dia 11 i que la peregrinació diocesana, que ara també farem 5 cèntims, doncs encara queda. Quin és l'objectiu de la festa del proper diumenge, mossèn Jordi?
Si aquí hi ha un costum establerta que pel voltant de l'11 es fa esta festa diocesana. La festa diocesana que és, per una part, com un calentar motors. És a dir, en aquells que intentarem anar de peregrinació a Lourdes les fetges oportunes, i també és de retrobada d'aquelles persones que no poden anar a Lourdes per l'edat, per la malaltia o per altres mitjans, però que sí que a nivell de la diòcesi volem fer esa trobada, no?, en la Mare de Déu i fer uns actes que són els que essencials que se fan allí a Lourdes.
ya en definitiva un nombre determinado de personas que se sabe ya de qué participarán o no, mossèn Jordi?
Pues encara no, perquè encara n'hi ha del nostre WhatsApp que tenim de l'Hospitalitat de Lourdes es van apuntant. Però bé, bueno, calculem que sobre el que és la celebració de la Eucaristia, sobre més d'un centenar de persones, quasi 150, sí que calculem que serem. Després d'una altra cosa és la qüestió de la trobada del dinar. Però sí, calculem que sobre 150, 200 persones crec que sí que hi serem.
Una altra pregunta és com afecta la pandèmia, no? Perquè la pandèmia certament de que d'una forma molt directa ha acabat afectant a moltes coses, no? Certament. Però també, no? Lògicament, a aquesta peregrinació.
Al igual que en totes les parròquies, però hi ha hagut una davallada de gent, en les peregrinacions també hi ha hagut una davallada de gent. I cal reemprendre les coses costa molt. Però bé, bueno, no obstant, la Mare de Déu ens va donar quan en quan algun copet de mà per a que poguéssim tirar endavant. Potser més poca gent, però la intensitat d'estar a Lourdes és completament diferent, és més forta. Jo diria que en Quirús més forta que abans.
Vostè hi ha estat fa uns pocs dies, suposo que de peregrins n'havíem, però no molts, no? Què se respira, quin ambient se respira al santuari, no? Que també d'alguna manera pues, està preparat per acollir malalts, no? Després d'aquesta pandèmia.
Pues sí, mira, aquest any hi havia una coincidència molt important, i és que el dia 11 caia en dissabte. Això és què vol dir? Que va vindre molta gent el dia 10, divendres a les 10 de la nit, que van fer el Rosari de les Antorxes, avui hi havia molta gent. Però la missa internacional estava a la capella de Sant Pio de Zera, subterrània, que s'anomena, estava de gom a gom, moltíssima gent. I vas veient per la televisió, llavors quan a la nit fas el Rosari, des de Lourdes i tot això, vas veient que van anar en grups. Potser no tant tenien intensitat, però aquest any, torno a repetir, el caure l'11 en dissabte pues, és algo que ha donat, que van veure moltíssima gent.
Uh-huh. Per tant, ens alegrem perquè se suposa que aquest 2023 bueno, tornarem, si Déu vol, pues, a tenir un Lourdes com el solíem recordar, no? Un Lourdes, en aquest cas, en grups, en peregrinacions, vingudes de fora, i que certament pues, això ens fa una certa alegria, no? Que això és l'important. A part d'aquesta activitat, mossèn Jordi, no sé si la del proper diumenge, no sé si n'hi han preparades, i la peregrinació, no? Que suposo que ara sí que ens podeu dir les dates, no sé si hi ha alguna activitat més que realitzeu al llarg del curs.
Les dates de la peregrinació pues, són del 22 de juny al 26 de juny. Uh-huh. Dates que sempre solem agafar a finals de juny, que és on podem trobar que també relativament alguns joves puguem vindre més abans de començar el juliol, que molts ja comencen el treball i tot això.
Per tant, un pelín més avant, aquest any, no? la peregrinació, però que certament, com vostè diu, doncs fa de que puguem participar, esperem, no? De que sigui una bona colla de joves també. Els voluntaris, no?, que són molt essencials en aquesta peregrinació. Mossèn Jordi, si algú vol ser voluntari, què ha de fer?
Mira, en cada sector de la nostra diòcesi hi ha unes delegacions, i a les delegacions sempre hi ha uns responsables, i ells poden, els informaran, però molt bé, de tot el que fa falta. Què fa falta? Primer que tot, ganes de col·laborar en que l'important d'allí és el malalt. Llavors, on hi ha els joves que poden tenir transports, hi ha uns altres que estan en el menjador, altres persones que ajuden els malalts per matí a aixecar-los i per la nit gitar-los a l'habitació, hi ha els metges, com no, i infermeres essencials per tota la qüestió de medicació, estem els mossens, vull dir, que estan els peregrins, cadascú pot fer una missió importantíssima, però tenim com a centre això, que el malalt és l'important. Nosaltres aprenem sempre, no? Però aprenem més a Lourdes d'aquest sector dels malalts.
Doncs, mossèn Jordi, no sé si alguna cosa que ens vulgui compartir que no haguéssim tocat o dit.
Sí, voldria dir una cosa. Aquest any són 40 anys que anem de peregrinació com a diòcesi de Tortosa. Els primers anys anàvem juntament amb la diòcesi de Segorbe-Castelló, però ja els actes ja els fem individuals. A partir d'ara, bueno, després ja... I ho dic per què? Perquè en aquesta missa del dissabte, del diumenge, dia 19, a les 11, farem un record en aquella primera junta de l'any 82 que van organitzar la peregrinació. Uns estan ja a la casa del pare, però hi ha uns altres que encara viuen. Volem fer un reconeixement per aquest esforç que ells van fer en aquella època, que pareixia molt fàcil, ho veiem ara, però que va ser, tenia que ser molt complicat, no? Anar junts, en el tren, en la peregrinació de Segorbe-Castelló, i després d'allí, cadascú d'en altres, de Segorbe-Castelló i la diòcesi de Tortosa, i van començar a fer els actes individuals, i cadascú en el seu bisbe i en els altres actes. I aquest any, que serà la quarantena peregrinació, tot i que hi ha dos que no en van poder fer per la qüestió de pandèmia, però nosaltres anem sumant que restant i restaran els altres, farem això també, un reconeixement a aquella primera junta de persones que encara viuen i al final de la missa els hi farem un petit recordatori.
Doncs l'única cosa que ens queda dir és l'hora de l'Eucaristia.
Sí, la missa serà com a missa parroquial a les 11 del matí. La General de Tortosa i presidida pel nostre administrador diocesà.
Pues a les 11 del matí, des de proper diumenge, celebrarem aquesta festa, la festa de la Mare de Déu de Lourdes, a una hospitalitat de Lourdes, doncs certament, evidentment, dinamitza, no?, aquesta devoció mariana tan important en el nostre bisbat i també pràcticament en tota Europa, no?, i en tot el món, perquè són mils i mils de pelegrins els que s'acosten fins al santuari de la Mare de Déu de Lourdes per a entrar en aquesta dinàmica de la peregrinació i trobar-se amb el Senyor i, evidentment, amb la Mare Maria. Mossèn Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
També moltíssimes gràcies a l'altres de sempre tindre present a l'Hospitalitat de Lourdes, tant quan anem ara en febrer com quan planegem ja per anar al juny. Gràcies per tot aquest detall.
Certament ho agendem, eh? Mos ho fiquem a l'agenda i al mes de juny, mossèn Jordi, li tornarem a telefonar. I res més, amb les paraules de mossèn Jordi, posem el punt i final i els deixem ara amb les paraules del nostre administrador diocesà, mossèn José Luis Arín, i les seues paraules de vida. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Roig.
Com viure en cristià la malaltia? El salm responsorial d'avui, repetim amb el salmista, només en Déu reposa la meva ànima. Pregària individual de confiança en Déu que crida a posar tota la confiança només en el Senyor. Tothom passa per circumstàncies difícils en què és temptat a pensar el Senyor m'ha abandonat, el meu Déu s'ha oblidat de mi, com deia la gent de Jerusalem quan vivien desterrats a Babilònia. Davant d'aquesta reacció instintiva pels problemes greus amb què sovint ens hi trobem, el profeta ens diu: creus que una mare s'oblidarà del nen que té al pit i no s'apiadarà del fill de les seves entranyes? Però ni que alguna mare se n'oblidés, jo, el Senyor, no m'oblidaria mai de tu. D'entre les circumstàncies que sovint porten alguns a desconfiar de Déu, hi ha l'experiència de la malaltia. Deia ja el papa Benet en l'encíclica Salvats en Esperança: el sofriment forma part de l'existència humana, es deriva de la nostra finitud. Hem de fer tot el que es pugui per superar el patiment, però extirpar-lo del món per complet no és a les nostres mans. La grandesa de la humanitat ve determinada, sobretot, per la seva relació amb el sofriment i amb el qui sofreix. Necessitem trobar en el sofriment un camí de purificació i maduració, un camí d'esperança. A l'Evangeli diu Jesús: no us neguitegeu per la vostra vida. Qui de vosaltres, per més que es neguitegi, és capaç d'allargar ni un minut el temps de la seva vida? Jesús no reclama desentendre's de la salut corporal. Ell només vol que no ens hi neguitegem i que, conreant la salut espiritual tant com la corporal, visquem la plena confiança en Déu, que sap molt bé les necessitats que tenim. D'entre les experiències eclesials on es viu l'estil de Jesús, cal destacar l'hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i la fraternitat cristiana de malalts, el clima de pregària, la pau espiritual que s'hi viu, les germanontes col·laboradors són dons de Déu que reconforten. L'esperança en la victòria de Crist inclou l'experiència de no deixar-se vèncer pel mal, ens vence el mal amb el bé. I a qui mai tastarà el que és viure patint? Perquè no se li ha permès de néixer. L'Església té la missió sagrada de ser defensora de la vida, missió que no li ve donada per la societat, sinó pel nostre Senyor. Amb llenguatge simbòlic però missatge clar, ja el primer relat de la Bíblia ensenya que l'arbre de la vida és propietat exclusiva de Déu. En els moments de més debilitat, quasi de desesperació, sorgeixen forces insospitades d'amor, revelant l'amor de Déu. L'Evangeli es descobreix un misteri de vida que fa créixer amb força allò que sembla més feble, que inocula esperança suscitant solidaritat enfront de la solitud. La creu és un misteri que cal aixecar amb força per a salvar el món. Hi ha una manera d'acostar-se al malalt que ens ha ensenyat Jesús de Nazaret. El malalt viu d'una altra manera la seva humanitat i mereix de ser tractat amb aquella misericòrdia que traspua en les pàgines de l'Evangeli. La seva feblesa pot convertir-se en fortalesa si és sostinguda per un afecte generós i un amor sense límits. El malalt no és un fora de servei, sinó algú que pot aprendre a servir d'una altra manera, des de la feblesa, amb la pregària i l'oferiment del seu dolor, reconeixent-se radicalment necessitat dels altres i de l'altre. En el misteri de l'Església, com a cos seu, Crist ha obert el propi sofriment redemptor a tot sofriment humà. Quan l'ésser humà es converteix en partícip dels sofriments de Crist, a la seva manera, completa els sofriments mitjançant el qual Crist obrà la redempció del món completament i fins a la fi, però al mateix temps no la tancada. Fins diumenge que ve, si Déu vol.
I fins aquí una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Roig.